l'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Josep Roig.
El mateix que avui el saluda des d'alguna de les emissores municipals que hi ha escampades pel territori que estan associades a EMUTE, l'Associació d'Emissores Municipals a les Terres de l'Ebre. Avui els presento aquest temps dedicat a repassar l'actualitat precisament en aquestes quatre comarques i ho faig en aquesta jornada de dimecres. Avui és 18 de novembre de l'any 2015 i la informació passarà primer que res per parlar de les centrals nuclears i de la Guàrdia Civil, perquè la Guàrdia Civil començarà a patrullar per l'interior de les centrals nuclears catalanes abans de 2 anys. La plataforma Salvem les Ambulàncies de les Terres de l'Ebre també anuncia convocatòria d'una manifestació el diumenge 22 de novembre. L'entitat ha recollit ja unes 10.000 firmes contra la reducció d'alguns serveis d'assistència nocturns al territori. Parlarem de l'Ajuntament de Deltebre, que portarà al plenari unes ordenances fiscals aplicant per primer cop el criteri de que qui menys pugui, menys pagui. Com no pot ser d'altra manera, tots els dies hem de parlar de la 340. Ara és el RAC qui qüestiona l'eficàcia de les rotondes que Foment proposa construir i, de fet, ja ha començat a construir a la Nacional 340. Imputats 2 conductors ebrencs per conduir sense tenir el permís i reincidir en altres infraccions viàries. Una de les imputades és una dona del Perelló de 78 anys d'edat. Parlarem de jornades, les 22enes jornades gastronòmiques de la Clementina d'Alcanar que es presentaven ahir en aquest municipi i també parlarem de Santa Bàrbara que acull demà una jornada tècnica sobre la olivera. Es tracta d'un acte previ a l'inici de la Fira de l'Oli que el municipi del Montsià viurà este proper cap de setmana. Farem referència a la presentació de la jornada Fem xarxa, anàlisi i actuacions al Baix Ebre contra l'explotació laboral severa en agricultura. També entre els titulars destaquem avui que la Ràpita organitza el primer concurs de microrelats per commemorar el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, una activitat a la que també s'hi suma l'Ajuntament de Deltebre. Celebrarà el Dia Internacional contra la Violència de Gènere amb diferents actes culturals. Aquesta és la nostra proposta informativa. Si els interessa, doncs ja saben, a partir d'ara mateix disposem gairebé de 30 minuts per desenvolupar cada un d'aquests continguts. Benvinguts, benvingudes, comencem.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Comencem. Com ja avançava en titulars, davant l'amenaça terrorista, el govern espanyol està treballant en l'aplicació de noves mesures de seguretat a l'interior de les centrals nuclears, un servei que realitzarà la Guàrdia Civil. Actualment s'està fent la prova pilot a la central de Trillo, a Guadalajara, i dintre de 2 anys es podria implementar a les centrals catalanes d'Ascó i Vandellòs. Tot això ho explica més amplament des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Segons que va informar el director de l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs 2, José Antonio Gago, la Guàrdia Civil patrullarà el recinte interior de les centrals nuclears catalanes abans de 2 anys. En aquests moments, un grup de treball coordinat entre el govern espanyol i el Consell de Seguretat Nuclear, així com els titulars i operadors de les centrals, treballa en un pla pilot que s'està desplegant a la planta de Trillo per a després arribar a les altres centrals nuclears. Així ho explicava el responsable de l'Associació Nuclear, Ascó-Vandellòs.
Para trabajar y para desarrollar el modo de actuación, los protocolos, la coordinación, lo que se ha elegido recientemente es una central piloto, que es la central nuclear de Trillo, en la provincia de Guadalajara, en la cual se va a llevar un proyecto piloto para ver cómo desplegar esta, respuesta ante lo que supone esa amenaza base de diseño. En este se ha establecido un calendario, después de ese proyecto piloto, que se espera que esté completado para el mes de julio del año que viene. A lo largo del año 2016, en el segundo semestre del año 2016, irán otras 2 centrales nucleares para desarrollar este protocolo y a lo largo del 2017, 3 más. Eso es como se va a hacer frente, con una respuesta ante esa amenaza de ese diseño, que será una respuesta combinada de lo que es la seguridad privada de la que disponemos las centrales nucleares en el interior de los emplazamientos y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Arran dels atemptats dels darrers mesos, especialment després del que fa uns mesos va assolar França i Tunísia, dins del context de la violència internacional, ara el govern espanyol ha dit la presència dels agents de la Guàrdia Civil creuen que és necessària als complexos atòmics d'arreu de l'Estat.
Gràcies, Manel. Després tornarem una altra vegada a Amposta, perquè també des de la capital del món ja ens arribava més informació. De moment anem a donar prioritat a una notícia que també afecta majoritàriament el territori i també, entre altres ciutats, Amposta. Es tracta de la plataforma Salvem les ambulàncies de les Terres de l'Ebre, que ha convocat una manifestació diumenge 22 de novembre. L'entitat ha recollit unes 10.000 firmes contra la reducció d'alguns serveis d'assistència nocturns. Un cop s'ha fet efectiu aquest dimarts, ahir mateix, el canvi de l'empresa adjudicatària del servei d'ambulàncies a les Terres de l'Ebre, la plataforma Salvem les Ambulàncies de les Terres de l'Ebre insisteix en denunciar una reducció d'alguns serveis assistencials, sobretot nocturns, a municipis com Sant Jaume d'Enveja, Amposta, l'Ametlla de Mar i Móra d'Ebre. L'organització va endegar una campanya fa unes setmanes per recollir firmes a través d'una plataforma d'internet i a peu de carrer. Uns 10.000 ciutadans, aproximadament, han donat suport en aquesta campanya i ara la plataforma vol fer visible aquest malestar amb una gran manifestació. La plataforma Salvem les Ambulàncies de les Terres de l'Ebre ha endegat, doncs, una campanya per evitar el que consideren una nova retallada del servei al territori. Segons aquesta organització, la reestructuració del transport sanitari al territori planificat per la nova empresa adjudicatària, l'UTE Gara, preveu treure l'ambulància de suport vital avançat intermèdia Sant Jaume d'Enveja, l'única que actualment opera al municipi en un torn de 12 hores per la nit. També està previst a traure una ambulància en posta de les dues que operen actualment de nit. A Móra d'Ebre es passarà de tenir una ambulància medicalitzada on assisteix un metge a una intermèdia en la qual només assisteix una infermera i un tècnic. Per últim, a l'Ametlla de Mar es canvia una ambulància intermèdia per un vehicle d'intervenció ràpida que ha de donar servei a tot el territori. Aquest vehicle d'intervenció ràpida és un turisme on viatja el metge i un tècnic per oferir assistència àgil en casos d'urgència. En aquest vehicle, però, no es pot traslladar el malalt perquè no hi ha llitera. Com explicava el portaveu de la plataforma Salvem les Ambulàncies de les Terres de l'Ebre, Artur Jiménez, la plataforma reclama que el nombre de serveis d'ambulàncies no redueixi i també que les unitats que estan en servei de 12 hores passen a 24, com és el cas de Xerta o Batea. El portaveu de la plataforma Salvem les Ambulàncies de les Terres de l'Ebre, Artur Jiménez, explicava precisament, exemplificava més bé, per què s'ha d'evitar que una ambulància arribi tard. L'escoltem.
Si una persona, per exemple, pateix un calc de rinyó o se trenca una cama o una caiguda, doncs que tardés 20 minuts en arribar és fotut, però el desenvolupament de la persona aquesta no li afectarà massa. Però, per exemple, les ambulàncies de suport vital bàsic, que són les que portem nosaltres, que portem un desfibrilador, si tenim en compte que per aplicar el desfibrilador tens entre 5 i 10 minuts, si tardem més de 10 minuts en arribar, no podrem fer molta cosa, perquè a partir dels 5 minuts les possibilitats de supervivència no farà de cas de respiratòria, que no s'han acabat implicat, i a partir dels 10 minuts no serveix res.
La campanya de recollida de firmes ha aconseguit fins al moment recollir més de 5.400 suports a través de la plataforma change.org i una xifra similar amb la recollida a peu de carrer. Les firmes s'entregaran a la delegació del govern a les Terres de l'Ebre un cop s'hagi fet el desplegament de la nova empresa adjudicatària. Paral·lelament, la plataforma ha convocat també una gran manifestació aquest proper diumenge 22 de novembre al pont Lo Passador, coneix Sant Jaume d'Enveja i Deltebre. I precisament no ens movem de Deltebre perquè el govern d'aquell ajuntament ha anunciat que portarà al plenari unes ordenances fiscals especials, unes ordenances que sintetitzen amb aquest eslògan «Qui menys pugui, menys pagui». Aquesta crònica, per explicar-ho, ens arriba des de Ràdio Delta i la signa Lluïsa Bertomeu.
El plenari de l'Ajuntament de Deltebre aprovava les noves ordenances fiscals amb els vots favorables de Convergència Democràtica de Catalunya, Compromís d'Esquerres Socialistes per Deltebre, el Partit Popular i l'abstenció d'Esquerra Republicana i la CUP. Unes ordenances que contemplen ajuts per a la ciutadania que més ho necessita en funció de les seues condicions econòmiques i socials. Entre les novetats més rellevants d'aquestes destaquen, per exemple, la nova tarifa de les escombraries, que en lloc de tenir una quota fixa per a tothom, oscil·larà de forma variable depenent del nombre d'habitants de la casa i dels seus metres quadrats. així com també la incorporació d'una tarifa social per al consum d'aigua, la rebaixa d'un 10% en les escombraries dels comerços i la inclusió de noves taxes dels habitatges desocupats o en construcció i de salubritat pública per al tractament del mosquit. L'alcalde del Tebre destacava que el que han fet és aplicar la premissa de qui menys pugui, menys pagui, gràcies a la posada en funcionament d'unes noves bases socials i d'incentius econòmics per primera vegada a l'Ajuntament. Lluís Soler.
Des del passat mes d'agost que estem treballant en la proposta d'ordenances fiscals. Unes ordenances fiscals que entenem que en moments d'adversitat econòmica han de marcar un criteri, com havíem reivindicat sempre quan jo mateix estava a l'oposició, un criteri de justícia social en el concepte de qui menys pugui, que menys pague. Però un criteri de justícia social de qui menys pugui, menys pague, no atenent a aquells criteris també d'estalvi o de patrimoni que en aquest cas poden provocar pues, segons quines situacions, sinó casos de puntuals de renda. En aquest cas perquè són ajuts sobre tributs locals, ajuts sobre situacions socials i ajuts sobre altres tributs locals que van a la dinamització econòmica. Per tant, com s'ajusten en un moment concret del temps per una actuació concreta del temps, fem les ordenances fiscals que al mateix acord van acompanyades de tres bases reguladores.
Compromís d'Esquerra, socialista expert del Tebre, ja ha votat a favor i el seu portaveu, José Emilio Bertomeu, ha destacat que aquestes són unes ordenances molt treballades. L'any vinent, a causa de les característiques del municipi, hauran de copsar si aquest treball es tradueix en resultats positius.
Agrair-los el gran esforç que han fet per a aquestes ordenances municipals. Són unes ordenances que van arribar a la Junta de Portaveus treballades i que li donarem enguany el suport a aquestes ordenances perquè les puguin tirar endavant. I que l'any que ve ne tornarem a parlar si es tindrem de modificar o no es tindrem de modificar.
Per la seva banda, el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Gervasi Aspa, ha manifestat que, tot i que aquestes ordenances no plantegen una baixada d'impostos de manera directa, confien que aquestes bonificacions establertes serveixen per rebaixar la pressió fiscal.
No anem a criticar-li que no baixi els impostos directament. Ho ha fet Sant Jaume, ho està fent la Ràpita, ho està fent Amposta, però en totes les mesures que estem aquí aprovant en aquest moment, segurament tindrem baixada d'impostos. Esperem que així sigui, per tant, com diu també el senyor Bertomeu, confiarem en vostè d'aquesta manera que això sigui una realitat.
El representant del Partit Popular, Joan Bertomeu, esmentava que durant el transcurs de l'any podran veure si aquestes ordenances són efectives. De moment, però, els donaven la seva confiança.
L'objectiu seria baixar els impostos. En campanya electoral, en el debat, jo dia que era possible, vostè dia que no, però sí que era possible. Ara, aquesta proposta que fem aquí, que molta gent s'hi tindrà que acollir després a demanar la bonificació fins al 100%, en els casos depèn del que sigui, pues ja veurem el resultat. El que farem al Partit Popular és manifestar que no som partidaris de tot, perquè tampoc hem treballat en tot, però sí que donem el recolzament, igual com el poble té la confiança en l'equip de Convergència i els donarà confiança per governar, el Partit Popular, sent conscients que les ordenances només són per un any, l'any que ve en aquestes hores ens tornem a sentar i tornem a discutir. Com sabrem l'opinió, el que ha dit el poble, i sabrem si ha pagat més o menys i si està content o no està content, però llavors, com ho diu el dicho, rectificats de savis, però llavors potser no li donarem la confiança. Però enguany donarem la confiança al recolzament i, repeteixo, li agraïm que les nostres aportacions les hagi tingut en compte i les hagi posat. Gràcies.
Finalment, la portaveu de la CUP, Diana Santiago, dubtava sobre la incorporació de la nova taxa del mosquit i destacava que l'abstenció es deu al fet de no poder votar per separat les ordenances i aquestes noves bases.
Degut a que no es pot votar separat, no, totes les ordenances i les bases, la CUP mos abstindrem.
A la mateixa sessió plenària, el portaveu del Partit Popular, Joan Bertomeu, ha anunciat que renunciava a l'acte de regidor a l'Ajuntament de Deltebre, deixant d'aquesta manera una llarga trajectòria política de treball per al municipi i la seva ciutadania. Recordem que Bertomeu és militant del Partit Popular des del 1983. Va ser alcalde de Deltebre i president del Consell Comarcal del Baix Ebre, a més de diputat al Parlament de Catalunya i diputat al Congrés la legislatura del 2000 al 2003 i des de la legislatura del 2011 i fins a l'actualitat, i ara es torna a presentar en aquestes eleccions generals. Escoltem com resumia la seva trajectòria dins la política municipal Joan Bertomeu.
Les meves obligacions m'impedeixen pugui vindre permanentment i donar-li la dedicació que correspon a l'Ajuntament. Porto 25 anys en aquesta casa i serà l'últim ple que assisteixo. La meva decisió és de deixar pas. Vaig a començar en Agustí, després vaig estar jo d'alcalde, vaig tenir l'honor de governar este poble 4 anys en alcalde, Jordi Imma i José Emilio Gervasi, i ara tu. Són 6 en tu, 6 alcaldes que he compartit en els 25 anys, a part de mi, no? Recordo en molt de carinyo per els regidors que van fer l'equip de govern en mi. Desgraciadament, doncs, tenim Andrés Ferri, Paco, Chapero i Ramon Calvo, que ja no estan, Déu los tingui el cel, però, bueno, he tingut l'honor de representar durant 25 anys este poble. Demano disculpes i perdó si algun veí en un moment donat he pogut molestar o s'ha sentit agraviat o d'alguna forma perjudicat per les meves decisions, però jo he tingut sempre, crec, he jurat sempre complir el meu deure i tot el que he aportat i he aprovat és perquè ho sento així i així ho he fet, no? Per tant, gràcies a tothom i hasta sempre. No obstant, no me'n vaig a la política, continuo en política i estic a disposició del poble, de l'Ajuntament i de tots vostès per tot el que convingui. Gràcies a tots.
El plenari ordinari d'aquest novembre també aprovava deixar sense efecte i tornar a iniciar la resolució del contracte que va comportar el tancament del complex esportiu municipal a l'anterior mandat i aprovava una proposta d'alcaldia que reclama la realització d'actuacions urgents i també estructurals per al futur per posar fi a la problemàtica d'accés a la bocana del riu Ebre.
Gràcies, Lluïsa. No abandonem encara els salons de plens. Anem ara del D del Tebre al d'Amposta. Tal com ja avançava fa uns minuts, tornem a la capital del Montsià perquè els socialistes ampostins anuncien la presentació d'una moció per a que es canviï la ubicació de l'actual centre de rehabilitació de la ciutat i es traslladi a l'Hospital Comarcal. Amb aquest canvi, segons el PSC, l'Ajuntament ampostí s'estalviaria 600.000 euros.
El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya d'Amposta, Francesc Miró, ha anunciat que presentarà una moció perquè l'Ajuntament es replantegi l'actual ubicació del centre de rehabilitació de l'Hospital Comarcal del Montsià. El portaveu socialista ha recordat que l'any 2010 el consistori va formalitzar una opció de compra o pagament en diferit d'un local al carrer Amèrica d'Amposta que va ser valorat en aquells temps en 1,6 milions d'euros. El portaveu socialista ha assenyalat que aquest preu és desmesurat i com que encara es deuen més de 600.000 euros, l'Ajuntament és a temps de replantejar la situació i buscar un local més barat. Francesc Miró.
Li reclamarem a l'Ajuntament d'Amposta, a l'alcalde d'Amposta, que faci un estudi econòmic en aquest sentit. Penseu que amb 600.000 euros a Amposta i en aquestes terres es poden comprar locals molt més ben situats i molt més grans que l'actual. El que demanem són explicacions perquè en el seu dia es va fer una compra desmesurada i es van pagar un cost altíssim. Torno a recordar que estàvem a l'any 2010 quan els preus estaven baixant, els preus immobiliaris estaven baixant. Per tant, amb el que se mos explique per part de l'Ajuntament per què es continua mantenint aquest lloguer. Penseu que s'estan pagant més de 15.000 euros mensuals per un lloguer d'un local que no ho val.
El portaveu socialista es pregunta per què, tot i el canvi de govern, segueix mantenint aquest alt lloguer d'aquest centre de...
I el recorregut informatiu per les Terres de l'Ebre ens porta una altra vegada a parlar de la Nacional 340. Ara és el RAC el que qüestiona, i com ja saben els nostres oients, no és l'única entitat que ho fa, doncs el RAC qüestiona la eficàcia de les rotondes que Foment proposa construir a la 340, alguna de les quals, la del Perelló, doncs aquesta passada setmana començava ja a construir-se. El RAC ha posat en dubte que hi hagi cap compromís clar per reduir l'alta accidentalitat de la 340. Així de contundent es mostrava l'entitat després dels greus sinistres mortals que van haver-hi fa uns mesos a les Terres de l'Ebre i després d'escoltar el posicionament de les diferents administracions i també del territori. El RAC qüestiona la eficàcia de la proposta del Ministeri de Foment de construir una desena de rotondes a la 340 i assegura que la mesura més eficaç, barata i ràpida per reduir la sinistralitat de la via és traslladar tot el trànsit de camions a la AP7. La entitat insisteix que es fa més necessari que mai un compromís públic per tirar-ho endavant amb urgència. El RAC ha qüestionat la mesura de construir una desena de rotondes perquè no resol el problema de fons que per a ells té aquesta via, que són els xocs frontals. Segons dades recopilades per l'entitat, a la Nacional 340, el 42% dels xocs que s'hi produeixen són frontals i només el 3% dels accidents tenen lloc en interseccions. D'altra banda, amb les rotondes pot augmentar el nivell de congestió, sobretot en període d'alta intensitat de circulació, a l'estiu i en dies festius. Per al RAC, les rotondes obliguen a baixar la velocitat i, per tant, la gravetat dels accidents, però en èpoques on la circulació de vehicles és elevada, desencadenen més congestió en una àrea que ja avui està congestionada a l'estiu. A més, per al club, les rotondes poden, paradoxalment, augmentar el risc d'accident frontal en altres llocs, en propiciar una menor velocitat mitjana de circulació i, per tant, més intens d'avançament en altres trams. El RAC recorda que per la Nacional 340 hi circulen fins a 25.000 vehicles diaris i fins un 30% d'aquests són vehicles pesants que eviten el peatge de l'autopista AP7. Per aquests motius, el RAC insisteix en defensar que la mesura més efectiva, immediata i barata per reduir la sinistralitat de la 340 és la de desviar el trànsit de vehicles pesants per la AP7 i que es faci de manera immediata. L'entitat recorda que aquesta solució reduiria dràsticament els accidents mortals, tal i com ha succeït al tram de la Nacional 2 a Girona. Finalment, el RAC, en la mateixa nota, recorda que l'administració no tindria cap cost amb aquesta mesura perquè no caldria compensar la concessionària per la rebaixa dels peatges. L'augment de trànsit previst a la AP7 generaria un augment de recaptació que compensaria la rebaixa dels peatges i l'augment dels costos de manteniment associat a l'increment de trànsit. Parlant de trànsit, anem a parlar d'un cas curiós. Dos conductors imputats, un d'ells una dona de 78 anys, una veïna del Perelló de 78 anys i també un veí d'Amposta de 31, han estat imputats per conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir i acumular reiterades infraccions viàries. La dona va provocar un accident de trànsit al carrer Creu del Perelló. No tenia llicència de conducció, ni tampoc l'assegurança, ni la ITV passada per al vehicle. L'home va ser interceptat a la carretera T-344 a Amposta. Agents dels Mossos d'Esquadra van ser alertats el 13 de novembre d'un accident al carrer Creu del Perelló al Baix Ebre amb el resultat de danys materials. Els Mossos van comprovar que la conductora del vehicle, una dona de 78 anys com dia, de nacionalitat espanyola i veïna del municipi, no havia disposat mai del permís ni llicència de conducció i que el vehicle tampoc tenia l'assegurança obligatòria ni havia passat el control de la ITV. La dona conduïa un quadricicle lleuger que presentava nombroses deficiències de seguretat i va ser immobilitzat pels agents. Ara haurà de comparèixer als jutjats de Tortosa quan sigui requerida, ja que havia estat imputada per fets similars el passat 1 de novembre. El mateix 13 de novembre, una patrulla dels Mossos d'Esquadra va observar el conductor d'un turisme circulant per la carretera 344 al seu pas pel terme municipal d'Amposta, sense fer ús del cinturó de seguretat i manipulant el seu telèfon mòbil. El conductor era un home de 31 anys, de nacionalitat romanesa i veí d'Amposta, que tampoc havia obtingut mai el permís de conduir i que va donar positiu en les proves d'alcoholèmia que se li van practicar. Els agents van denunciar administrativament el conductor per alcoholèmia, conduir sense cinturó i utilitzar el telèfon mòbil mentre es conduïa. Com també tenia antecedents per fets similars, va resultar imputat per conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir i haurà també de comparèixer als jutjats d'Amposta. I canviem de temàtica. En aquest temps dedicat a repassar l'actualitat a les Terres de l'Ebre, anem a parlar de coses més agradables i gustoses, perquè ahir es presentaven les 22enes jornades gastronòmiques de la Clementina a Alcanar. La Regidoria de Turisme de l'Ajuntament d'Alcanar organitza les 22enes jornades gastronòmiques de la Clementina d'Alcanar i alhora convocava també un concurs a Instagram amb motiu d'aquestes jornades. El concurs es va iniciar el passat dia 11 de novembre i finalitzarà el 25 de novembre. Un any més, la cuina dels cítrics, formada per taronges i clementines, arribarà a la cuina de 16 restaurants d'Alcanar, les cases d'Alcanar i Alcanar Platja a través de diferents propostes que combinen tradició i cuina d'autor. Les jornades es van presentar ahir al decurs d'una degustació d'alguns dels plats que es proposen amb la presència del president de l'Associació de Restauradors, l'alcalde del municipi i el regidor de Turisme Canareu, Jordi Montfort, qui va voler destacar sobretot el replantejament de les jornades que s'ha consensuat enguany amb els protagonistes, conscients de que després de més de 20 anys cal adaptar-se a la nova realitat que estem vivint, amb un consumidor que s'ha fet més exigent i més selectiu. Davant d'aquest nou escenari, Montfort deia que cal seguir treballant per la qualitat, recolzats per noves eines com el llibre La Clementina d'Alcanar a la cuina, fet amb col·laboració amb la Fundació Alícia, un llibre on s'hi troba receptes d'entrants, peixos, carns, postres, begudes i les bases de Clementina.
Els hàbits de consum han canviat, els mitjans de comunicació han canviat, la irrupció de les xarxes socials ha redefinit totalment el panorama de la comunicació i, evidentment, tots plegats hem adquirit una cultura gastronòmica important que ens fa cada vegada doncs, més exigents i més selectius a l'hora de consumir productes gastronòmics. A més, tenint en compte que la competència en tot això, en tot aquest món de les jornades gastronòmiques, doncs cada vegada és més intensa perquè tots tenim present que pràcticament tots els pobles en algun moment de l'any celebren algun esdeveniment, alguna jornada gastronòmica. Vam tindre clar que en este escenari que se mos dibuixava l'única via per tenir el que teníem i estar on estem era pues, seguir treballant per diferenciar-nos per la qualitat. I en aquest sentit, l'eina que vam trobar i que ens va caure a les mans i vam considerar que era la més adequada per a poder treballar en aquest sentit pues era aquest llibre fantàstic que és la Clementina del Canal de la Cuina. No? Un receptari del que estem contentíssims, elaborat per la Fundació Alícia i que ens permet això, pues, desenvolupar en molt de rigor i en molt de carinyo un producte tan nostre i de tanta qualitat com és la Clementina, no?
La Clementina d'Alcanar, que es consumeix en òptimes condicions entre els mesos de novembre i febrer, està inclosa dins de la indicació geogràfica protegida Clementines de les Terres de l'Ebre i destaca per la seva qualitat, conferida per les condicions climàtiques i els sòls canareus. Les jornades gastronòmiques de la Clementina a Alcanar presenten una variada selecció de plats on aquest cítric i està present de les formes més diverses i originals. Lliguem temàtiques i anem a continuar parlant de jornades, però d'unes jornades ben diferents. Parlem de la presentació de la jornada Fem xarxa, anàlisi i actuacions al Baix Ebre contra l'explotació laboral severa en l'agricultura. Avui es presenta a la premsa la jornada Fem xarxa, anàlisi i actuacions al Baix Ebre contra l'explotació laboral severa en l'agricultura prevista per al proper dia 26 de novembre. La presentació es fa avui davant de la premsa i en presència de Josep Caçador, secretari general de Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre. La jornada, que com dia tindrà lloc el proper 26 de novembre, té com a objectiu presentar la investigació elaborada en el marc del projecte anomenat AGRE, cofinançat per la Comissió Europea mitjançant el programa de prevenció i lluita contra l'explotació, que ha permès realitzar una diagnosi de la situació de sobreexplotació dels treballadors i les treballadores migrants ocupats en el sector agrícola i establir una xarxa de treball amb la presència de diferents actors a la comarca del Baix Ebre, des d'Inspecció de Treball a institucions públiques, Policia Nacional o altres, per tal de mirar de fer-hi front. I parlant de violència, anem a parlar de violència de gènere, perquè la Ràpita organitza el primer concurs de microrelats per commemorar el Dia Internacional que es durà a terme, que se celebrarà el proper 25 de novembre. La Regidoria d'Atenció a les Persones, amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura i Ensenyament de la Ràpita, organitzen un concurs de microrelats per commemorar el 25 de novembre el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. La pàgina web laràpita.cat, en l'apartat de notícies, publica les bases d'aquesta convocatòria, especialment adreçada a estudiants de 14 a 18 anys, però oberta igualment a tot el públic. Els microrelats participants no hauran de superar els 420 caràcters i la temàtica ha de recrear situacions de relacions de parella que superen conductes estereotipades de poder i control per part dels homes i de submissió per part de les dones. Cal que els relats reflecteixin relacions de parella basades en el respecte mutu, la resolució pacífica de conflictes i la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Fins al proper dilluns es podrà participar en el concurs fent arribar els originals en un sobre tancat a la Biblioteca Sebastià Joan Arbó de la Ràpita. I també Deltebre també participarà en aquest Dia Internacional contra la Violència de Gènere. L'Ajuntament de Deltebre ha organitzat també un seguit d'actes per commemorar aquesta jornada el proper 25 de novembre. La tinent d'alcalde de Dinamització Social i Participació Ciutadana de Deltebre, Carme Franc, destacava que Deltebre ha d'esdevenir un municipi que tingui i mantingui la cura en clau de gènere. De fet, Frank explicava que aquest treball està present al municipi amb les tres associacions de dones existents i amb les diferents iniciatives que es van impulsant per tal de treballar en aquesta línia. El tret de sortida d'aquests actes serà aquest divendres, el proper 20 de novembre, amb la inauguració de l'exposició Dones en nom propi de les Terres de l'Ebre, a càrrec de la coordinadora de l'Institut Català de les Dones a les Terres de l'Ebre, Carme Valls. Una exposició que difon i reconeix les trajectòries professionals de dones de les Terres de l'Ebre que han tingut o tenen una important trajectòria trajectòria professional en diferents àmbits, com són la cultura, l'art, la recerca i la universitat, la literatura o l'esport. Per complementar aquesta exposició, a continuació s'oferirà una xerrada, el paper de les dones en la literatura oral, beneites, bruixes, heroïnes o protectores, a càrrec de la professora de la URB, Mònica Sales, a la sala d'actes de la Biblioteca de Deltebre. I no hi ha temps per a res més. Hem esgotat pràcticament els 30 minuts dels que disposem cada dia per donar un repàs a l'actualitat informativa a les quatre comarques ebrenques des de la seva ràdio de proximitat, des de la seva emissora municipal. Gràcies per la seva atenció. Acabem de gaudir d'una bona jornada. Demà hi tornem a la mateixa hora, al mateix punt del dial.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.